Media. Notícies.
Bona tarda. L'Ajuntament està estudiant d'ampliar la zona verda d'aparcament a més carrers de Mirassol. Aquesta ha sigut la resposta del president del Consell de Barri, Albert Salaric, davant el neguit de diferents veïns que asseguren que ara ja els costa aparcar a prop de casa seva per culpa de les persones que van a la Universitat Internacional de Catalunya i a l'Hospital General i que temen que encara serà pitjor quan es posi en marxa la piscina del complex aquàtic de Barri, les obres del qual avancen a bon ritme. Aquest ha sigut un dels temes principals que s'ha parlat al Consell de Barri de Mirassol, junt amb la posada en marxa d'un canal de WhatsApp per informar els veïns de les noves novetats del districte i de la designació de Josep Lluís Lolo, membre de l'Associació de Propietaris i Veïns de Magener, com a representant del Consell de Barri al Consell de Ciutat. També és notícia que la santcugatenca Esther Madrona ocupa el número 72 a la llista d'Esquerra Republicana de Catalunya al Parlament de Catalunya de les eleccions del 12 de maig. Per contra, Esquerra ha deixat fora 8 consellers i conselleres, entre les quals es troba la santcugatenca i consellera de Cultura Natàlia Garriga. Madrona ja va rebre el suport del Congrés del Vallès Occidental i actualment ocupa la regidoria de Cicle de Vida, Promoció de la Ciutat i Memòria Històrica de l'Ajuntament. El nombre de persones aturades a Sant Cugat s'ha reduït per segon mes consecutiu, tot i que des de fa 6 mesos les variacions de les xifres han estat mínimes. Març s'ha tancat amb 2.450 persones aturades, 5 menys que el febrer. En comparació amb l'any anterior, a la ciutat hi ha 79 persones més a l'atur. Són dades de l'Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat publicades aquest dimarts. Després de 7 anys en silenci, Marina Babyface and David True s'estrenen nou single I Give Too Much. És la primera entrega del pròxim disc Younger, que es publicarà el 12 d'abril i que fa un viatge pel camí personal de la cantant. Amb una formació en part renovada, mantenen el seu estil habitual i opten per combinar el funk, el soul, el rock. A través d'I Give Too Much, la cantant llença un missatge de crítica a totes aquelles relacions volàtils, els gairebé. L'última publicació de la banda va ser el passat 2017. I repte majúscul avui per al Solideo Patí Hoquei Club Sant Cugat femení, que visita la pista del vigent campió d'Europa i de l'hoquei Lliga, el Telecable Gijón, a les 9 del vespre, en un dels partits avançats de la jornada 21. Les de Borja Ferrer es troben en una posició còmoda a la classificació de la màxima categoria estatal, que són vuitenes a mitja taula, però lluitaran per donar la sorpresa a terres asturianes contra l'actual segon classificat.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
A les 5 i 3 minuts de la tarda reprenem el Connectats amb l'inici de la segona i última hora. Informació de servei. Com sempre, comencem amb el trànsit. Roger Serra, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda. Doncs en principi parlem de calma, relativa calma, si més no, en aquesta xarxa viària, ara sense grans incidències que ens estiguin provocant massa problemes, cues massa importants, sí que per volum de trànsit, i com és habitual a aquesta hora, pot deixar més carregada l'autopista C58, a la que baixa des del Vallès cap a Barcelona, uns 3 quilòmetres, aquí sí, entre l'Amplitud, aturades intermitents, des de Montcada fins a l'enllaç amb les rondes. Sobre la C58 sí que baixa més carregada, això per volum de trànsit d'entrada a Barcelona. Passa el mateix amb la C17, hi ha un tram d'aturades intermitents habitual, un parell de quilòmetres entre Parets i Mollet del Vallès, en sentit sud, sentit Barcelona, sobretot per enllaçar amb l'autopista AP7 des d'aquesta C17. Però vaja, de moment poca cosa més, com et deia, a la resta de vies, també vies properes a Barcelona. Aquesta hora parlem de circulació força tranquil·la.
Perfecte, gràcies, Roger. Bona tarda.
Bona tarda.
Anem ara al Transmet per saber com està funcionant el transport públic. Daniel Cáceres.
Doncs en aquests moments destaquem que s'ha restablert la circulació de la línia R1 de Rodalies entre Mataró i Arenys. Els trens recuperen progressivament els seus horaris i freqüències, tot i que es poden produir demores que poden superar els 30 minuts. Pel que fa a la resta de la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona, podem parlar de normalitat i no hi destaquen més alteracions significatives. De moment, això és tot des del Transmet.
Connectat.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Connectats amb Carme Reverte.
El nostre convidat d'avui ha fet de l'escriptura la seva professió. Pere Jordi Espanyol i Castells, més conegut com a Piti Espanyol, ha estat guionista de sèries com Majoria Absoluta, El cor de la ciutat, El show de la Diana o Estació d'enllaç, entre altres. Pel·lícules com Otros días vendrán, de Pelayos, i programes com Betes i Films o Amor a primera vista. Aquest florestà que també explota la faceta d'escriptor passa avui pel Connectats. Piti, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tinc una curiositat i això serà el primer que et preguntaré. En quin moment deixes de ser Pere Jordi per passar a ser Piti?
Suposo que no sé, quan vaig néixer, perquè la meva mare em va dir petitó, era el segon, em va dir petitó, i de petitó va dir venir Pititó, i de Pititó va venir Piti. Llavors això tothom em coneixia com Piti, i a poc a poc ho vaig fer servir, i a la universitat, quan faig classes, els alumnes em coneixen com Piti, i amics meus de tota la vida que no saben que em dic Pere Jordi, perquè és un nom estrany, Pere Jordi.
I tan estrany, no, clar, Piti.
No, no em conec cap jo de Pere Jordi.
Tu vas néixer a Barcelona.
Sí.
On transcorre la teva infància i la teva adolescència?
Al barri de Sant Gervasi i a les escoles Virtèlia, que era una escola que es pretenia com catalanista i una mica progressista, però no, de fet no ho era. Però era una escola de la burgesia mitja, que hi anaven, com el Pasqual Maragall hi havia anat, el Jordi Pujol hi tenia relació, molta gent com si haguéssim, entre cometes, de l'èlit burgesa de Barcelona.
I com era el Piti infant i després el Piti adolescent? Tinc la sensació que eres una mica un cul inquiet.
Era un cul inquiet, era molt mogut, m'agafaven per fer les obres de teatre de l'escola. Treia en general bones notes fins que vaig arribar a cinquè, que vaig veure que les matemàtiques no les entenia. Em costava molt, m'han costat sempre. Llavors em vaig passar a lletres i vaig fer llet i grec. I em vaig polititzar molt jove, als 16 o 17 anys ja vaig començar a manifestacions així, antifranquistes, i em vaig com a enfrontar els professors i així. Però sempre he estat un cul inquiet, és veritat, i amb pretensions o interessos com culturals d'escriure ja des de molt petit, poemes i coses d'aquest tipus, i petites obres de teatre dolentes, coses d'aquesta mena.
Però eres bon estudiant?
Era llest, i llavors me'n sortia bé, tret del final d'això que em va passar amb les matemàtiques, però sí, era com dels primers de la classe, perquè hi ha una època que el que es tracta no és tant de ser intel·ligent, sinó ser llest, pillar les coses com funcionen. Jo, més que intel·ligent, sóc llest, i llavors, durant tota una època, això m'ha servit molt a la vida.
I quan arribes a Sant Cugat? Quan i per què? Què és el que et porta aquí?
Vaig pujar un dia aquí, llavors vaig fer com nòvio d'una noia que vivia a la Floresta, una noia mallorquina, llavors vaig acabar vivint amb ella 3 anys, i llavors ja em vaig fer florestà, i aleshores, tot i que he viscut a Holanda i a Sud-àfrica i a Nova York i tot això, sempre he tornat a la Floresta.
O sigui que vas arribar d'adolescent?
No, més gran, als 19 gran. Anys. Als 19 anys, sí.
19
quan,
anys.
Quan estava estudiant, no sé si segon o tercer d'història, sí.
Tu vas estudiar Història Moderna.
Sí, a la Central, sí.
Però el que no entenc és que és el que a tu et porta a treballar de profe de gimnàstica i acrobàcia en una escola de teatre.
Sí, bueno, no va ser ben bé així. Els tres espanyols, els tres germans, eren molt, ens movien molt, i així la meva mare va decidir, els portarem a un gimnàs. Llavors vam començar a fer gimnàstica, i ho feia bastant bé, i vaig entrar en l'equip de gimnàstica del club, vaig participar als campionats de Catalunya, vaig quedar segon de Catalunya de barra fixa i coses d'aquestes, i aleshores, quan vaig haver de començar a treballar, vaig entrar, quan tenia 18 o 19 anys, en una escola progressista, una cooperativa que es deia Eura Horta, de professor de gimnàstica, perquè no n'hi havia, no s'estudiava això encara. Llavors vaig estar 3 anys vivint de ser professor de gimnàstica. I després, més tard, vaig entrar en un grup de teatre que es deia Claca, que vam estar fent una gira per Europa amb ninots fets pel Joan Miró. Llavors ho vaig deixar i vaig... la meva passió des de petit sempre havia estat trapezista volant. Llavors vaig entrar en una troupe sud-africana de circ, de trapezi volant, la més gran que hi havia, que volava amb 3 trapezis alhora. Llavors vaig estar... treballant al circ de portar els camions i a la pista i netejant els elefants i tot això. Vaig entrar de trapezista volant, vaig estar fent una temporada petita a París amb ells, després vaig anar a Sud-àfrica i a Sud-àfrica vaig estar 2 anys. Primer fent de trapezista volant i després fent d'acròbata a cavall i pallasso.
Mare meva!
Sí.
Has provat de tot, pràcticament. T'ha quedat alguna cosa que et vingués de gust?
Ara no recordo, sí, m'hauria agradat molt ser músic. Molt, però no sóc bo amb això. O sigui, jo penso que el millor ofici del món és ser el Mick Jagger, diguem, no? Però clar, només n'hi pot haver-hi. No, però cantar i actuar en un grup de rock i tot això m'hauria agradat molt. M'agrada molt l'escenari, no em tallo un pèl i tot això. I aleshores jo penso... I a part d'actuar, la cosa aquesta de ser capaç de crear música, o sigui, emocions amb la música, amb els teus dits, o bufant, o el que sigui, jo el trobo extraordinari, però és que hi sóc negat.
I llavors... Els primers inicis, els teus inicis, perdona, primers inicis, els sí. inicis de la teva experiència com a guionista.
Sí. Jo quan vaig tornar de l'Àfrica, poc després vaig tornar de l'Àfrica, de Sud-àfrica, d'una manera curiosa, que és que vaig agafar un camió i vaig estar durant 4 mesos i mig pujant tota l'Àfrica. Va ser fantàstic. Llavors vaig arribar i un amic meu de tota la vida, el David Sirici, Premi Sant Jordi, un escriptor molt bo, ha guanyat tots els premis de Catalunya, diguem, em va dir, ostres, la Rosa Maria Sardà m'ha demanat que treballi per ella, perquè ell treballava amb el Xavi Sardà, el germà de la Rosa Maria, a la ràdio, que treballi amb ella en un programa que es diu Oita Quiero Ver, i ostres, m'agradaria que m'ajudessis, què, ho fem? Llavors jo vaig agafar el cotxe, o la moto, no sé què, vaig baixar a casa seva, que vivia a Sarrià, vam començar a treballar, vam veure com funcionava, la Rosa Maria Sardà li va encantar, amb el David Sisi ja havíem fet coses de jovenets a l'escola, perquè anàvem a la mateixa escola, i a partir d'allò va ser una parada. Vaig tenir molta sort perquè vaig començar a treballar de guionista al programa més important còmic de la televisió espanyola. Vaig tenir molta sort.
Déu-n'hi-do, eh? Des de llavors no has parat i has fet una mica de tot, des de sèries, pel·lícules, sí.
Gales, he fet
teatre...
He fet òpera, he fet cantates, he fet què més? Sí, no he parat, he fet moltíssimes coses. L'últim que he fet així de teatre és una obra amb el Joan Font, que ara es comença a fer per Espanya, que l'altre dia vam estrenar el Poliorama, el 75 aniversari dels castellers de Vilafranca al Liceu de Barcelona, i una obra amb el Carlos Chausson i el Ramon Janel, el cantant i promotor musical i que fa programes de televisió al Liceu, també. Mm. O sigui, he fet coses molt diverses i ja estic escrivint una pel·lícula. O sigui, la sort és que dins del guió he pogut treballar amb coses molt diverses, la qual cosa ho fa molt més divertit i amb moltes més possibilitats de feina, esclar.
I quina ha estat la llibertat que has tingut a l'hora de treballar?
No sé què vols dir.
Has rebut pressions o directrius? Has trobat censura?
Bueno, hi ha coses que ja saps que ja no els pots dir segons a quins llocs. Per exemple, tu no pots fer un programa a TV3 i explicar qui són els Reis d'Orient. Això no pot ser.
Ni a TV3 ni enlloc.
No, això no. I a més ja saps per on pots tirar o no. Per exemple, jo no m'hi he trobat perquè en aquella època no ho feia, però si feies com algun personatge que era com... te'n foties de l'independentisme, a TV3 et censuraven, esclar, perquè era molt del morro fort i estava molt amb aquest camí. A mi no em va passar perquè no, en aquesta època no estàvem fent aquestes coses. Però ja saps més o menys per on has d'anar. Jo no m'he trobat censurat, la veritat és que no. Va haver jo vaig ser un dels creadors amb el Jaume Cabaré de l'estació d'enllaç, i al principi el cap de dramàtics de TV3 ens deia ho feu massa dur, diuen massa renecs, i deia, no poden dir cony tota l'estona, ens ho deia, no? Llavors passava una cosa, que és que amb una cosa tenia raó, que és que era una sèrie que es feia els diumenges al vespre, no? I esclar, era dura l'estació enllà, sobretot al principi, i esclar, la gent pensava, ostres, i demà és dilluns i ara he de veure això. O sigui que en part tenia raó de baixar una mica el to i no volia que féssim tant renecs i tot això.
I quan es treballa en sèries d'aquestes que tenen tant d'èxit, que duren i duren un any i un altre i un altre i un altre, uf, arriba un moment que al guionista no se li acaben les idees?
Bueno, jo el que he fet és que llavors ho deixo, no? Si veig que m'encanso o que estic estressat, em va passar amb Estació d'Enllaç. Vaig estar en els 47 primers capítols, però estava fent 2 programes alhora. I va arribar un moment que els fusibles em van fer pssst, no? I llavors ho vaig deixar estar i va durar encara 3 o 4 anys més. Però sí, hi ha sèries que duren tota la vida, que duren moltíssim. No sé, un dels casos més clars, un dels casos més clars és el Simpson. El Simpson no, ja dura des de... Quan jo vivia a Nova York, ara fa el 92, i vaig anar, imagina't si fa anys, fa 30 i pico d'anys, ja ho feien, i no paren de fer-se. Amb quin avantatge que els actors no se'ls fan grans? Esclar, sempre la nena aquella que va amb el xumet sempre està igual amb el xumet i la mateixa edat i tot això.
Ara que m'has posat un exemple de sèrie longeva, ara et parlo d'una altra, La que se avecina. Què et sembla?
La que se avecina, a mi és un tipus d'humor que no m'agrada gens, però una de les guionistes és una alumna meva, exalumna meva de la Pompeu Fabra, i que ho està fent molt bé. Està fent aquesta, la que s'avecina, i està fent també Machos Alfa. A més, un tipus d'humor que no m'agrada, a més, no entenc per què el Jordi Sánchez crida tant. El Jordi Sánchez crida molt sempre. Llavors és un tipus d'humor així, entre cometes, xavacà, molt respectable, que no és el meu, no em venen ganes de veure'l.
Mm-hmm. Els Goya de 2005 o 2006 vas estar nominat al millor guió original,
sí,
per Otros Días Vendrán,
amb
no?
l'Eduard Cortés, sí, que ho vam fer junts, que érem el director que ha fet 5 pel·lícules, sí.
Uh-huh. I amb el de Pelayos, el Gaudí a la millor pel·lícula en llengua no catalana el 2013,
sí, sí.
I en cap dels casos no et van donar premi?
No, però vam guanyar a la millor pel·lícula estrangera en els, diguem, els Goya argentins. Hem guanyat també diversos premis amb la pel·lícula, primera pel·lícula, que era la vida de Nadie. O sigui, hem anat guanyant premis així, de guió específicament no, he estat nominat i tot això, però no els he guanyat. Sí.
De totes maneres, jo et volia preguntar què suposen els premis per un professional com tu?
Home, el que suposa, primer és una cosa que la vanitat és una de les coses que mou el món i et fa sentir bé guanyar un premi, no? I una altra cosa és que segurament aquell projecte en el que has estat funcionarà més, perquè es coneixerà més, i si ha guanyat un premi la gent pensarà potser val la pena, no? I aleshores això et funcionarà més, però t'entendràs més possibilitats quan s'acabi allò de tenir més feina. Sobretot és això. I després que és guai que et donin un premi que et reconegui la professió o qui sigui, a tots ens agrada això.
Mm-hmm. Dèiem que també explotes la teva faceta d'escriptor, d'editor. Ara mateix acabeu de treure dos llibres,
sí,
no? Que per aquest Sant Jordi o ja estan fora?
No, és per aquest Sant Jordi, fa un mes i mig que van sortir. Assassins, que he tornat a recuperar els germans Miranda i les germanes Quintana, que són dos grups literaris, un d'homes i l'altre de dones, que vaig crear fa 25 anys i que vam tenir moltíssim èxit. I els he tornat a recuperar amb un relat, un que són assassins, 10 contes d'assassins, i l'altre escrit per dones de 10 contes d'assassines. I són dos llibres molt potents, que tenen molta castanya, que val molt la pena.
Sí? Però això tindrà continuïtat, és a dir...
Si funciona, tindrà continuïtat. Els primers germans Miranda vam escriure 6 llibres. El primer va ser un que es deia Ah! I eren relats eròtics. En vam vendre 50.000, és una bogeria. I després en vam treure més, en vam treure un sobre Jordi Pujol, un sobre el Barça, un sobre la família, un altre eròtic, el grup de dones, les germanes Quintana, en van treure un també d'eròtic, un altre sobre les nenes dolentes i un altre de terror.
I què està fent el Piti Espanyol ara mateix?
Ara estic escrivint una pel·lícula, un director em va passar un guió i jo vaig dir, ostres, per aquí no ho vaig, però ho vaig per un altre lloc, i li vaig presentar, li va agradar molt, i segurament ho treballarem, i s'escriurà i s'acabarà de fer. Estic promocionant aquests llibres Assassins i Assassines. Avui m'han trucat que un llibre que vaig treure que es diu Com escriure guion, diàlegs que funcionen per cine i per televisió, ara sortirà la versió en castellà, i m'han demanat m'han dit que faran una segona edició en català, o sigui que estic content. I aleshores estic treballant molt amb el Joan Font, el director i creador de Comedians, que fem com obres de teatre i projectes i faig coses diverses, no m'avorreixo, no. I si no, me les invento i tinc aquesta sort, sí.
Ara, abans de començar l'entrevista, parlàvem de l'activitat. T'he preguntat per l'edat i m'has deixat...
De pedra, sí.
M'has deixat de pedra i dius, no, això ja em passa sovint, això és normal.
Sí.
Perquè què et passa quan vas al cinema?
A veure, em passa, jo ara estic a punt de fer 70 anys i aleshores em passa cada vegada que quan demano el descompte per majors de 65 anys, em diuen, perdó, però li he de demanar el carnet, i a mi m'encanta. M'encanta, dic, no, si estic encantat, que no us cregueu que tinc més de 65 anys. Llavors, això és una sort genètica d'una banda, que és que tinc una bona genètica, i després que durant tota la vida he fet molt esport, des que tenia 13 anys. He estat gimnasta, he participat en campionats, he estat acròbata, he estat això que deia acròbata a cavall, he estat trapezista, i ara continuo. Ara vinc aquí venint de nedar, i cada dia vaig a nedar dissabtes i diumenges. A l'estiu amb la meva dona fem rius d'Europa al costat en bicicleta. Aquest estiu vam fer per Alemanya i França 1.000 quilòmetres. O sigui que entre cometes, ens matxuquem. Bé, sí.
I tenint aquestes qualitats, no has tirat per aquesta banda més esportiva, no?, a l'hora de...
Home, Déu-n'hi-do, he estat
trapezista,
bueno, sí.
No, però vull dir, a l'hora de professionalitzar-te.
No, he estat professor durant anys de gimnàstica i d'acrobàcia, per gent que feia teatre i els interessava. En un lloc que es deia el Timbal, a Sarrià, i vaig ensenyar molta gent. Molts dels que van de començar amb el circ, el Poltron, l'Oriol Boixer, tots aquests passaven per les meves classes, perquè no, encara no n'hi havia d'aquelles classes. Ho feia un el Ribel, el germà de Charlie Ribel, i després era jo que ho feia a Sarrià. Tinc la sort que moltes coses he estat, entre cometes, dels primers a fer-ho. Llavors això t'obre molts camins, saps? Perquè ets dels primers ho fas, per tant, tens més possibilitats de treballar que d'altres.
I escolta'm una cosa, no sé si et queda gaire temps, per no fer res, ho dic perquè com que pim, 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 vas fent...
No sé què vols dir.
Et queda alguna estona de relax per decidir, vull fer res?
La veritat és que no. Si de vegades, poques vegades, últimament m'ha passat algun dia que dic avui estic una mica avorrit i penso, també està bé estar avorrit. Però no, en general no, és que a mi m'agrada molt fer això. A mi m'agrada molt. A mi m'agrada moltíssim venir aquí a la ràdio a parlar, m'agrada molt anar a nedar, m'agrada molt estar escrivint històries, que a vegades és dur i no te'n surts. Però quan te'n surts? És que és un goig, perquè entres en un món que t'inventes. Tu t'estàs inventant una cosa, aquesta història que m'he inventat. És una història, això que et deia del director, que li va agradar tant. És molt potent el que m'està inventant. I pensava, mira, i a mi mateix em sorprenia. I això, és clar, això és un xollo, tenir una feina d'aquesta. A més, una feina que està ben pagada, o sigui que amb això tinc sort. Quan te la paguen, perquè no sempre te la paguen. Però...
I escolta una cosa, mai no has tingut una crisi de creativitat?
Moltíssimes.
Sí?
És clar.
I com se supera això?
Bueno, amb sort, anar-li... provant-ho una vegada i una altra, intentant no posar-te neu. Sí, tots els que escrivim, tots els que ens diem això, ens dediquem a això, de vegades tenim crisis d'aquestes. A mi m'ha passat el Jordi Galceran, que té obres de teatre que s'han fet a tot el món. O sigui, el mètode de Gronholm, aquella obra de teatre, aquella comèdia, n'han fet 160 versions. És una bogeria. Ha arribat a fer-se milionari amb aquesta obra. Pensa que el 10% de la recaptació és seva. És que és una brutalitat. I un dia ho deia, és que em trobo i començo a escriure una cosa i llavors em quedo parat i penso, no me'n sortiré. Tot el que he fet és un engany, he enganyat a tothom perquè realment no sóc bo. I això, aquest tipus de coses ens passa molt. Perquè a més tens una crisi que penses, no. O sigui, imagina't, el Jordi Sant dient que ha enganyat a tothom. Com dius, t'han fet 160 versions, no has anat enganyant-los una a l'altra. Però et passa aquesta idea d'impostor. Et pot passar. A mi ara fa temps que no em passa, però és una cosa que és molt comú en els creadors. Molt. Mm-hmm. No saps per on tirar, no saps què fer, les coses no et van bé, algú fa una crítica que potser et toca més del compte. Això passa. Aquesta feina té aquesta cosa, l'exposició té aquesta cosa.
No has pogut ser músic... T'hagués agradat, però la música t'agrada.
Molt, sí, m'agrada molt. L'escolto sobretot... O sigui, jo no puc treballar amb música ni puc treballar amb ràdio, perquè com que penso històries, clar, això em despista. Però de tant en tant paro i escolto coses, diverses, a YouTube mateix, amb els cascos, i veig les imatges. I això m'agrada molt perquè em relaxa, i de vegades em porta a pensaments que em van bé pel que estic escrivint, no? O sigui, me'n vaig cap a, què sé jo, escolt, el que sigui, el que escolto, o què sé jo, o agafo un tros d'un llibre, una obra del Shakespeare i llegeixo uns trossos, o la Mafalda, o Charlie Brown, o el que sigui, una cosa d'aquestes, i això et porta el coco a uns altres llocs, i això va bé.
Dreceres, eh?
Què?
Vas trobant dreceres.
Sí, a vegades són més que dreceres, són llocs que te'n vas molt lluny, eh? No que tires ja, dreceres, sí, sinó que fas un excurs, diguem-se. Però bueno.
Per acabar l'entrevista, aquesta conversa, t'hem demanat que triguis un tema musical.
Sí.
Vinga, tu mateix, presenta'ns.
És Creep. Creep és una cançó dels Radiohead, que jo penso que és una cançó extraordinària. La lletra és molt potent i s'han fet versions molt bones. A mi m'agrada molt la de Radiohead. És una cançó molt, molt forta. Un creep és un fastigós, un tio que a la gent no li agrada, no? I la cançó ell diu, jo soc un creep, soc un tio raro, i li agrada molt una noia i diu, com és aquesta noia? I diu, però en canvi jo no soc d'aquest... Jo no pertany a aquell lloc no és el meu, no? I'm a creep, I'm a creep, I'm a creep, no? Una persona que és una mica repulsiva, són creep.
Ha estat un plaer, Piti.
A mi també m'ha agradat molt.
Sí?
Sí.
Doncs hem passat una bona estona.
Sí, i ràpida.
I tan ràpida. Gràcies, Piti Español.
Gràcies a tu.
Bona tarda.
Bona tarda.
whatever you want. You're so fucking special. I wish I was special, but I'm a creep. I'm a
amb molt de gust.
En Pau Duran ha estat voltant per Sabadell per trobar novetats del món del vi. S'ha agafat la Quantum, que és l'aparell que ens serveix per connectar des de qualsevol punt, sempre que hi hagi cobertura, i ja ha arribat a port. Fins on has arribat, Pau? Bona tarda.
Fins a l'Ambi, fins a aquest celler, per posar-nos al dia de les novetats que hi ha en el món del vi, que li demanem al seu responsable, l'Oleguer Martrat. Gràcies per obrir-nos la porta, Oleguer.
Bon dia, gràcies a vosaltres.
A veure, què tens de nou aquí, allò per saber què ha sortit, per estar l'última del món del vi?
Bueno, aquesta vegada us he preparat tres coses curioses que a mi m'agraden molt i que crec que val la pena. D'entrada, com a cosa una mica i molt especial, de Santa Perpètua Mogoda ens ve un ancestral. Un ancestral que és un escumós que fa una sola fermentació i després reposa durant 9 mesos a dins el celler. Aquest escumós, a veure, per entendre'ns què és l'ancestral, els caves normalment fan 2 fermentacions, una és de most de vi, i la segona, de forma endògena, es produeix el carboni a dins l'ampolla, en aquesta segona fermentació, de forma que bueno, es prepara el producte, se li posen els llevats, s'hi afegeix el sucre, s'hi afegeix el clarificant, i a partir d'aquí ens trobem amb un producte que és el cava, que després se li fa un envelliment pertinent per poder arribar amb una qualitat de producte. Aquí, en aquest cas, es fa de forma com es feia antigament, on habitualment el que es feia era una sola fermentació, i en aquesta sola fermentació s'embotellava, en el traspàs de most a vi, s'embotellava el producte, i aquí és el que es fa. S'embotella i aleshores acaba de fer la fermentació a dins l'ampolla. De què estem parlant? Estem parlant, doncs, d'un producte que porta un 80% un 80% de xarel·lo, un 10 de macabeu i un 10 de sumoll. I tot això pertany a una finca que és en aquesta zona Santa Perpètua. El producte es diu Repatani Perpetus, un nom així una mica espectacular, però el producte...
Buscant la cosa llatina, eh?
Sí, el producte s'ho mereix. Cosa llatina i cosa antiga, perquè això pertany a una hectàrea, una hectàrea i mitja, no arriba, i on hi ha vinyes de 85, 90 anys i 50 i 60 anys. És a dir, ens trobàvem amb un xarel·lo realment de vinya vella, i després ens trobàvem amb un macabeu i un sumoll també de vinyes, ja podem dir de vinyes velles, perquè entre 50 i 60 anys realment és vinya vella. El macabeu potser és el més jove, que és de vinyes entre 15 i 20 anys. El sumoll és d'això, de 50 i 60, però la resta m'acabeu, doncs, d'una vinya un palet més jove.
Doncs déu-n'hi-do que tirin encara, no?, tot i aquesta edat.
Sí, són vinyes que han estat ben treballades i són vinyes que encara tenen una producció adequada i que, per tant, el ser vinya vella, doncs, produeix un raïm una mica més concentrat, un raïm una mica de molta més qualitat, i per tant això ens ajuda a tenir un producte superespecial. A quin tipus de terreny està? Doncs està en un tipus de terreny argilocalcari, que això fa que sigui un terreny d'una vigorositat mitja, que es pot controlar bé i que al final acaba donant un vi, doncs, entre antiguitat, entre anys de vell i el tipus de terreny, doncs la veritat és que és una vinya realment envellida envejable, i més envejable quan ens trobem que al voltant de Santa Perpètua el que trobem precisament doncs no són gaires vinyes. I això que antigament doncs n'hi havia hagut molta, tal com en comentava ahir el seu enòleg, el Jaume Folguera, que em comentava precisament doncs, que és gairebé una heroïcitat i realment és així. És així. El producte, a més, té un to especial, té caràcter, té personalitat, pertany a unes vinyes doncs, que estan una mica refrescades per la marinada, tot i que sembli una mica difícil, però és així, i així tal com després ho podem confirmar en el tast.
Es nota, que els arriba aquest aire del mar.
Sí, sí, ho noten amb dos aspectes. Un són els tons salins per el mateix tipus de terreny, però a més reforçat per aquests tons salins que ens arriben i arriben en aquesta vinya per aquesta marinada, que poc o molt doncs, sempre ajuda a refrescar. Bé, en un altre ordre, aquest ancestral us convido a que el tasteu els que pugueu, perquè realment és un producte que val la pena, i és un producte que ve doncs, de gent que conserva encara vinyes dins de la zona de Santa Perpètua. Doncs home, potser val la pena fer-hi una proximitat i
donar-los una mica de suport, no?
Exacte, i donar una mica de suport, no sabia com dir-ho, ben fet.
Vinga, va, què més tenim?
Anem a un vi blanc especial, també de la zona de l'Empordà, un vi que se'n diu Les Tortugues. És un vi que pertany al massís de l'Albera, i és un producte també una mica especial. És un vi, tal com pots veure aquí l'etiqueta, ens diu que és una garnatxa roja vinificada en blanc. Garnatxa roja vinificada en blanc, què ens aporta? Doncs ens aporta, hi ha una mica de garnatxa blanca també, que ens ajuda a refrescar, però la garnatxa roja vinificada en blanc vol dir que és un vi blanc una mica especial. Especial perquè ens trobem amb un producte realment intens, on hi surt una fruita blanca, on hi surt la pera, el préssec, la poma, el fonoll i la camamilla. És un vi afruitat, és un vi cremós, però és un vi que ens dona gairebé aquella sensació d'estructura més melosa i més voluminosa a la boca, que això fa que ja sigui un vi especial, que tingui uns tons no excessivament potents com a vi blanc, però que ens refresca la mica d'aquesta garnatxa blanca que porta de fons, ens ajuda que tingui tons una mica més cítrics i que sigui més fresc.
Veig que està dit a l'etiqueta vins de muntanya.
Sí, és un vi de muntanya perquè pertany al massís de l'Albera, i el celler és massís de l'Albera. És un vi realment superespecial. D'aquest celler podem destacar de moment els quatre vins que estan elaborant: el blanc, el negre i el rosat. Tres vins que estan elaborant, i tots tres realment són superinteressants, són vins realment molt marcats pel territori. És un terreny on la llicorella hi és en una part molt elevada percentualment, i per tant ens dona vins una mica doncs, característics d'interior, i que en aquest cas doncs, també refrescats per la marinada, però que marca molt el tipus de territori, i el resultat final és un vi realment sorprenent. És un vi que jo el trobo molt, molt particular i amb molta personalitat. A mi, en general, els vins, i els que m'hagin sentit recomanar algun vi i que hagin passat per aquí per envi, i que realment doncs, en alguna ocasió els hagi pogut recomanar algun vi, sempre dic que els vins que tenen personalitat, els vins que tenen caràcter, són vins que m'agraden. Per què? Perquè crec que cada un ha de marcar perfil, i quan et trobes vins d'aquestes característiques dius, home, això és Empordà, però és un Empordà diferent, i aquest Empordà diferent és el que en aquest cas us vull destacar, i que a més també és un altre dels vins que val la pena tastar quan tingueu la mínima oportunitat.
Vinga, hem fet Vallès, Empordà... Cap a quina comarca, cap a quina zona anem ara al final?
Bé, corrent una mica ja cap a l'interior, on la marinada la perdem en quant a aquesta intensitat i aquesta aportació que pugui fer. En tot cas, sí que la pot tenir, com la poden tenir altres denominacions d'origen, ens anem cap a costes del Segre, on el clima ja és un clima continental, hiverns molt freds, estius molt càlids, patint el canvi de condicions per aquest canvi climàtic, doncs, bueno, ens trobem una zona realment complexa, però que els elaboradors ho estan treballant molt bé. Ens en anem amb un Sios Nature, amb un producte de cellers costers del Sió, on ens trobem amb un vi natural. Un vi natural que també m'agrada molt, perquè és un monovarietal, és un vi de Sirà, és un vi d'una varietat negra on la intensitat, doncs, realment és sorprenent, és sorprenent, i ens acaba donant un vi, doncs, amb tons molt, molt marcats de color, on la intensitat colorant és alta, i després amb un fons que ens acaba dient que té una bona elaboració, on surten aquells vermells amb tons blavosos de fons, és on comença pràcticament l'escala de color, i aquí ens trobem amb un vi amb una intensitat important i amb una qualitat realment sorprenent. És un vi natural perquè d'entrada ja fermenta amb els llevats propis que porta de la vinya, enganxats a la pell. Doncs aquests llevats són els que inicien aquesta fermentació i ens acaben donant de forma espontània una fermentació on a més a més se li practica una mena de pissatge, un enfonsar el sombrero, aquest sombrero que se'ns forma de pells en la part superior, doncs perquè pugui anar fent l'extracció de color se li va fent una maceració i per tant anem submergint aquest sombrero fins a deixar un producte colorat la intensitat necessària per poder-lo marcar d'aquesta personalitat.
És que diu fins la parcel·la, està fet a l'hort del Marcial, eh?
Sí, l'etiqueta és curiosa, també és una etiqueta que dona informació i a la vegada ens destaca el nom del producte, que és Sios Nature, i és un vi ecològic, lògicament, i ens acaba donant, doncs, un producte realment particular. Cal dir també que no té cap additiu, per tant no hi ha sulfits afegits. Sulfits porta els propis de la segona, perdó, de la fermentació, i que no se n'hi han afegit, per tant és tal com queda el vi un cop finalitzada l'elaboració. La fermentació es realitza a dins d'unes botes de roure francès, i per tant aquí ja se li està fent un afegit que no deixa de ser que tingui una aportació, doncs, durant aquesta fermentació, que tingui una aportació de tanins i que tingui un punt d'astringència elegant i que ens quedi amb uns tons una mica més voluminosos, que ens ajuda la fusta amb aquesta fermentació, i a la vegada a part del to voluminós que ens pugui donar la boca, a més ens acaba ajudant a tenir uns tons un pèl més melosos, i això la fusta n'és protagonista també, de al final trobar aquestes característiques i aquestes qualitats.
Oleguer Martrat, moltes gràcies per fer-nos aquestes propostes. Repatani Perpetus, Les Tortugues i Sios Nature.
Sí, senyor. Doncs gràcies a vosaltres. I ja ho sabeu, si en teniu ganes de tastar aquests vins, els trobareu en vi.
Hola, sóc la Núria i m'agradaria escoltar la cançó de Se vuelve loca del Juan Magán, i sobretot perquè em recorda la meva amiga Ariadna, que també està un poco loca. Gràcies, adéu.
apasionada por la noche iluminada. De alcohol y de sustancias que sintetizadas la ponen mal, le hacen sentir bien, pero está tan mal que no la puedes ya ni rescatar. Y se nos va, ella quiere volar, ella quiere volar. Are you ready? Electro Latino. Ella se vuelve loca, lo mira y se muerde la boca, se piensa que él es un idiota, sabe que todo el mundo la toca, pero le gusta cómo se mueve y le pide tra, tra, tra. Quiero un poquito de tu tra, tra, tra.
Tram final del Connectats d'aquest dimecres. Ja sabeu que és l'hora de l'entreteniment. Aquest parell de companys, Oriol Carreras, Sergi Estapé, que ens porten històries, històries d'ara, no sé les que portaran avui, però avui ens porten un parell d'històries. Nois, bona tarda.
Tornem-hi, tu. Clar. Ha passat una setmana volant, eh?
Volant.
Volando voy.
Volando vengo.
Volando vengo.
Ja hi ets.
Volando voy.
Ja hi ets.
Volant.
Què tal? Com esteu? Bona tarda. Bona tarda, Carme.
Bona tarda, amics. Hola, tal, Tot Catalunya.
Tu n'ets conscient que estem parlant a Tot Catalunya?
Sí, bueno, una part
important, sí.
Bueno, però si sintonitzen, però sintonitzen.
Pues ja està, home, clar. Ja està. Tenim emissores del Vallès, de...
Què tal, Vallès?
Del Maresme. Del Baix Llobregat, també?
Sí, de tot arreu, clar.
De tot arreu.
Bueno, escolta, avui et parlaré d'un tema. No sé si te'n recordes, la setmana passada vam parlar de la comunitat de veïns i tal.
Bueno, sí,
vaig veure una mica apagat, sense ganes de mullar-te amb el tema del
veïns. No.
Ah, avui tens ganes?
No,
passat alguna
cosa? No, jo et escoltava atentament.
Has tingut algun conflicte veïnal?
No, últimament no, adéu gràcies.
I president? Has sigut president?
Jo president.
Ah, sí? Ho diu amb aquella convicció, sigo president. I et fas valer com a president o no?
No.
És que no ho he sigut mai.
No, la veritat és que no em faig valer i haig de dir-te que, bueno, quan em vaig acabar el meu mandat...
Sergi Estafé, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Vaig acabar el meu mandat. No vols continuar tu? Dic jo, sí. Dic, si
jo,
pagueu,
no.
I vaig dir, sí, si em pagueu X quantitat d'euros...
Tu sempre així.
Bueno, home, és que escolta...
És que també està bé treballar gratis, eh?
No. Allà gratis...
No, que són moltes gestions,
aguantar veïns. No, si tu fer voluntariat, fer ajudar gratis...
S'ha acabat.
Treballar, el que és treballar...
Exacte. El que és suar...
Treballar no es pot fer...
El que et faci suar, ni que sigui una gota de suar, ja és cobrant. I això ja és...
Exacte.
Molt bé. Doncs parlo dels habitatges, de nou, en aquest cas, d'una TikToker que ha penjat aquest vídeo. Escolta aquest vídeo. No, a veure...
A ver, vamos a aclarar cositas por aquí, porque yo no sé si la gente
escolta,
se explica o qué coño. Yo me he comprado un piso que cuesta 117.000 euros, ¿vale? Y yo tenía ahorrado el 30%, es decir, unos 30 y pico mil euros más o menos.
Vale.
¿Cómo lo he conseguido? ¿Me ha tocado la lotería? No me ha tocado la lotería.
No tengo
aval familiar, me lo estoy comprando sola y obviamente tengo un buen sueldo. Trabajo como directora de departamento de una agencia de publicidad.
Imagínate.
Y llevo ahorrando dinero desde los 16 años.
Ah,
o sea, sé,
ya
dedos, pues,
¿sí?
La mitad de mi vida, literalmente.
Sí.
En mi casa, yo vengo de una familia humilde, con un piso en un pueblo y
entonces,
un Seat León del año... Pues no sé ni de qué año es el coche. Entonces,
aquesta TikToker es diu Intu Sin Filtro. Intu Sin Filtro.
Això de nom.
Sí.
I de cognom?
De nickname. El nickname del TikTok, eh? Doncs aquesta noia, com diu, porta estalviant des dels 16 anys. Des dels 16 anys porta estalviant. I s'ha comprat un pis, per si no l'heu entès, perquè, clar, està com així, com enfadada, però dius, bueno, hauries d'estar contenta, també. De 117.000 euros. O sigui...
Ja, però el preu pot ser molt o poc, depèn del pis, depèn d'on estigui,
llavors,
exacte.
Els comentaris van d'un pis a Barcelona per 130.000 euros,
considero suerte, porque...
És menys. Són els comentaris que hi ha, eh? I un altre diu, bé, un pis a Barcelona per 117.000 euros, això serà una mina o en somnis. És que no són tan baratos.
No.
Que són més cars, són més cars. Però el que sorprèn d'aquesta noia, que s'ha tornat viral, és que s'ho ha pagat ella trinco-tranco.
Diu.
Això és el que diu ella.
Ah, clar,
que porta estalviant des dels 16 anys, sí, que ara és directora comercial de no sé què, de publicitat, uh-huh, i que ha aconseguit pagar els diners així trinco-tranco. Que això li ha donat un filon...
Quants anys té ara? Perquè si en té 18, en dos anys, si ho ha...
20...
Si ho ha estalviat en dos anys és que es dedica a la venda de droga, per exemple. Un exemple, estic dient.
Sí, sí, però, per exemple, diu, la noia té ara 32 anys.
Ah, val, llavors val. Fa 16 anys que estalvia.
Sí. Diu, assegura que porta la meitat de la seva vida estalviant, com deia.
Uh-huh.
I ve d'una família on l'han educat perquè tingui consciència sobre la necessitat d'estalviar.
Clar.
A veure, jo als meus fills sempre els inculco que han d'estalviar, uh-huh, i s'ho gasten tot.
Exacte.
Sí, digue'm algú que hagi aconseguit estalviar. És que no hi ha ningú.
Quan fas algun estalvi, sempre ve algun problema
un gasto,
i te'ls has de polir.
Sempre ve un gasto.
Bueno, almenys a mi, és la meva experiència.
No,
sempre
igual,
ve alguna
igual,
cosa.
Igual dius, mira, això, què es reconec?
Calla, tinc el reconec per si em tinc un mal de ventre.
Ostres, que bé, que reconec que ens... Pum!
Dentista, el nen, els bràquets...
El que sí, ah, exacte, qualsevol
no sé
cosa...
Què, el cotxe,
sí,
l'has de canviar...
Sí, les bambes rebentades...
Dels lavabos a perden...
Sí, sí, a més se te'n va el reconec, eh? O sigui, sembla que algú o algú sàpiga que tens aquell raconet,
sí, sí,
i se te'n va tot allò, eh? Treball, diu, això com dèiem, és directora comercial de publicitat, diu, no m'estic de res, diu, viatjo per tot el que vull,
ah,
i menjo fora tant com vull,
ah,
però sóc conscient dels diners que tinc,
uh-huh,
i no m'ho puc fondre tot.
Clar.
O sigui, això explica, o no, que s'hagi pogut comprar aquest pis, a veure si tu gastes tot, ets soltera, jo tinc entès que és soltera, no?, per el que explica.
Però jo la meva pregunta és, algú li importa el que digui aquesta noia? Perquè jo, clar, no miro TikTok,
doncs,
perquè no...
Doncs
no
aquesta és la
idea. Ja veig això i a la tercera frase dic, noia, que t'escolti Rita.
No, és que això...
A la gent li agrada, potser.
Això surt a diaris digitals.
Ah, val.
I ha tingut tant rebombori els comentaris... O sigui, ja tinc més èxit els comentaris que li han dit de tot.
De tot, no? Li han dit de tot menys guapa.
Li han dit de tot, que això no puc ni reproduir
no,
per aquí.
No, no.
Però sí que el que ha passat
bueno,
és que ella...
Bueno, sí, reproduir.
No, el que li ha passat és que ha anat tibant del tema.
Sí, sí.
Però tu vols que retinin la secció? Bueno, sí. Mira, doncs seria un bon motiu per fer-ho.
Sí, no, sí. Però és pel que entenc, aquesta noia és de Barcelona, no?
Aquesta noia és de Barcelona.
Clar, 117.000 euros, tot depèn. Clar, igual el pis està fet un desastre amb un dels pitjors barris de la ciutat i que és un setè sense ascensors de 30 metres quadrats. Clar, és que tot depèn.
No especifica. El que sí, ara,
aquí
és això, va desgranant.
Això
ho fa perquè entris al TikTok i
on
entres
estic,
allà...
El pis no sé què, no li tinc que reformar...
Tu hauries de ser TikToker, tu t'hauries de fer vídeos aquests. TikTok està molt bé, és una xarxa social que m'agrada moltíssim.
Sí, doncs a mi...
És brillantíssima. Bé, en fi, fins aquí el tema.
Fins aquí...
No, tranquil, tranquil, que anem una altra, anem una altra. Tranquil, oh, per favor. Va, tira.
Com has dit que es deia, la noia? Insuflate.
I tu, sin filtro. Bueno, he posat aquesta música tropical que diu, oh, mira, veus, per fer un canvi de tema...
Em
però espera,
sèrie, eh?
hi ha lletra.
El musca, l'elefant, tots tenen lloc al regne animal. Alguns volen i altres neden i alguns dormen de per
part. Temazo.
Ens encanten els insectes.
La tinc a la playlist de l'Spotify.
Bueno,
parla d'animals. És una... que jo he buscat cançó d'animals.
I per què, de bo?
Però doncs per parlar del següent tema.
Ah, val, pensava que parlaves del senyor que canta.
És molt difícil fer la secció, eh?
Sí,
amb vosaltres dos.
Bueno, però és que... No, perquè
em fas anar d'un cantó a l'altre. Perquè han sortit unes dades de que les llars espanyoles... Sí, clar, no direm catalanes, però sí que també s'inclou.
Es va inclou, clar. Quan es fan estadístiques...
Sí, ara no entrarem en temes
d'aquests, no? No, en temes d'aquests.
Vale, doncs que diu que cada cop... Hi ha més animals a Espanya. Cada cop més.
Ja ho sabíem.
I en el rànquing...
Només cal veure el Congrés dels Diputats.
Exacte. En el rànquing, el número 1 i el número 2, és el gat i el gos. O sigui, el gat i el gos estan al top 10...
Home, però això ja crec que ja se sabia.
Bueno, se sabia.
Home, no hi haurà una serp.
Bueno, però tu dedueixes, però has fet l'estudi...
Tu has anat a cases que has vist més gats i gossos,
l'Associació Madrilenya de Veterinaris d'Animals de Companyia han fet aquest informe, s'han gastat uns calés... És que, a veure...
No calia.
Home, com que no calia?
No calia.
S'han gastat uns calés.
Si tu vas... No, si per tu invertir... i ara sortim al carrer, sortim aquí a la plaça La Farinera i fem una enquesta entre 10 persones, sí. Vostè quin és, creu que és l'animal, sí, la mascota que hi ha més a casa? La gent et dirà gat o gos?
Perquè diràs 3 sí, 2 no.
No, i què? I
home,
què?
Home, aquí...
Home, igual un et dirà un os polar, però...
No ho crec, no ho crec, perquè ara està prohibit.
Està prohibit.
L'os polar no el pots tenir a casa.
No pots tenir.
No, i a més amb sequera... No pots, no pots.
Però, escolta'm una cosa, i per què no pots tenir un os polar?
Jo què sé, bueno, plantejo-t'ho tu, jo què sé, jo no en vull tenir cap. Bueno, es veu que genera...
Faria un TikTok a l'os polar?
Bueno, però el cas és no només tenir la mascota, que també, sinó el gasto que genera. Calla, hi ha unes pèrdues econòmiques importants, saps?
Perquè la gent que dona de menjar els whiskers aquests que anuncien de salmó, que sembla, o sigui, que sembla alta cuina... A mi m'encanten els anuncis de menjar per gossos i gats, sí, sí, que semblen, sí, alta cuina. És a dir, només falta veure els germans Roc allà cuinant perquè el gat pugui gaudir d'un excel·lent plat de cuinat a baixa temperatura, felicitacions.
Jo tinc entès que hi ha cases que preparen per la família i després pels gossos i gats. Sí, sí, sí. Sí, 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 fan allò, alta cuina, eh? Mm-hmm. Sí, sí.
Va.
Bueno, el cas que, a banda del que es gasta als propietaris, també, doncs, el que genera les empreses i a les clíniques, també, no? Perquè, clar, tenir un gos o un gat, no, de seguida l'has de portar al veterinari, ha de tenir un control, i diuen, ui, s'ha de vacunar, eh? Cada, saps? Ja ho fan, que sí, que ho necessita.
Vacunes que no valen 5 euros, eh?
Els animals ho necessiten.
Què és més car, el veterinari o el dentista? Aviam. Si jo podria fer sortir també fer una enquesta.
Jo no ho sé, perquè no he tingut animals.
Jo tampoc, però sé gent
tinc
que
dos
té...
tortugues, això sí. Sí,
sí.
Sí,
no?
Sí que em volten per allà.
Però tortugues d'aquestes d'aigua o
petites? No, de terra.
Són... De terra. Oh, aquestes són... llavors s'amaguen i tornen a sortir.
Sí, 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 estan hivernant ara. Estan allà. I bé, eh?
El meu pare tenia... Bueno, a casa, quan jo era escolter, havíem tingut una tortuga i gossos, i el gos volia mossegar la tortuga. Però no, xaval!
No. Perquè els agrada allò,
sí,
saps?
Sí, la tortuga s'amagava i deia, au, va, tira, nano.
Sí, és impressionant, eh? Jo l'he estat... Bueno, les dues. No faig diferències, tampoc, saps? O sigui, intento tenir...
Una és heavy i l'altra és...
Intento tenir més temps, al mateix temps que amb les dues, no? Perquè no tinguin gelos, però sí que és interessant, eh? O sigui, van al seu ritme, total, vidorra, posa'm una fulla d'enciam, i ja vaig
i
fent...
No metabolis,
i no metabolis, i ja està. Doncs això, com deia, els gossos i gats són els que s'emporten més la palma, eh? Hi ha unes dades...
I qui seria el tercer?
Hi ha...
Bueno, no ho saps?
Sí, no, mira, seguit... Mira, goita, t'ho llegeixo o no? T'interessa?
Sí, m'interessa, per saber qui seria el tercer.
Jo estic girant fulls aquí. Diu, mira, el desglossament econòmic d'aquesta indústria d'espècies, els gossos i els gats són el mercat principal que més aporta. Un 36,50%.
Oh, això dius, pensava, que seria pensava que seria més. Mira.
Seguit de les espècies, atenció, porcines.
Què dius?
Amb un 23,56%.
La gent té porcs a casa, amb una finalitat concreta de menjar pernil cap del temps.
Tenir porcs a casa no, en granges de porcs.
Són...
I vaig a més. Les espècies, segueix, les vacunes, amb un 14,48%. 38%, o les espècies ovines i caprines. Caprines and the weights.
No són de casa.
3,90%.
Ningú té una...
Percent. No, dic a nivell global, eh?
Ah, però no sé, que no es pot posar el mateix sac un gat i un gos que una vaca.
Estan parlant d'animals, però que després el que s'emporten, diguéssim, el palmell...
Però qui té una vaca a casa
principal...
no és per tenir-la...
No, home, no, però no estic dient...
El menjador.
Home, escolta, però un granger està a casa seva o no?
No, però això és una excepció,
està,
home.
Però jo estic dient els animals en...
Jo pensava que diguis, doncs, els ocells, i després els periquitos, els canaris, les serps, els monos...
No, és que aquests estan prohibits.
O sigui, tu ja no pots tenir una cadernera a casa?
Bueno, depèn de quina espècie...
Un periquito?
No, un periquito, no ho sé, engabiat. No sé, és que ha arribat a aquest punt ja. Inclús els peixos en peixera, allò que...
No es poden tenir.
Saps aquestes que estaven així?
Sí.
Que en tens?
No.
Ah, d'aquests que... Saps aquestes peixeres que eren circulars?
Sí.
Bueno, no sé com dir-ho.
Sí, que eren com
de peixera,
una pilota.
Una pilota. Doncs això, es veu que no els pots tenir allà.
Perquè es veu
que els peixos s'agobien allà.
Ah.
Saps? Total, els peixos no tenen memòria, tenen un segon o dos de memòria. Mm-hmm. O sigui, quan tornen a passar al mateix lloc, diuen,
Tu has vist Buscant a Nemo, no? Vull dir que...
Sí, sí. Bueno, això ho deia un amic meu, que per això tenen els ulls així, la boca oberta, perquè cada cop es sorprenen cada vegada que passen pel mateix lloc. Oh!
Però és veritat que són insaciables, eh? Això ho sí, jo sí, he sí. comprovat, ho he vist, gent que una mica animal, que els hi va donant menjar, vinga, i bueno, a punt de rebentar.
Bueno, en fi, doncs ja està, és el que tindríem.
Ja?
Ja està.
Això es fa curt, eh?
Bueno, noi, escolta.
Era més llarg que el... coses d'antes, potser hauríem de recuperar-ho.
Si es fa curt, busca un altre.
No, home, perquè...
No, no, ja està. La setmana que ve, un altre.
No, home, però...
Adéu.
Què vols dir?
Adéu.
Qui vindrà? Algú d'Ullastrell?
Pavila't.
Com tu?
Pavila't. Pavila't.
Què vol dir, espavila't?
Aquí mo, hi, hi,
ui, ha, ui, hi ha un cop d'estat aquí, ja ho estic veient. Bueno, vindràs, no?
Eh? No ho crec, no ho crec.
Ai, no, ah, si és així, ja no. Ah, no. Ah, tartana.
Deixa'm en pau, home.
Mira, mira, està preparant el de la setmana vinent. Sí, això és tot, sí, doncs.
Estic fent les maletes, ja.
Quines maletes, si no en
com
tens
com el Xavi Hernández.
Oh, pobre Xavi.
Pobre Xavi, ara tothom és...
Nois, us decidiu ja d'una vegada o què? Sí, s'ha acabat? S'ha acabat, de debò? Fins la setmana que ve? Els tornem a convocar per la setmana que ve? Els dos? Sí? Val. Doncs, efectivament, Oriol Carreras, estàs convocat, eh? Per la setmana que ve. I, Sergi, posa-ho fàcil, que està convocat per la setmana que ve, no cal que busquis ningú més, d'acord? Vinga, doncs ho deixem aquí. Avui, TikTok i animals de companyia, gats i gossos. Grans temes, eh? Pel coses d'ara... d'aquesta setmana. Demà més, serà dijous, i tornarem amb la versió ajustada aquest dia de la setmana. A partir de les 4:03. Un nou Connectats. Gràcies a tots. Adéu-siau.
Sabor autèntic i natural, amb garantia d'origen, el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960, treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat, amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a www.cesagarra.com.
La música que vols a Jukebox.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Cause I've got to want it. I got a feeling you wanna do me.